Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Sempre dic que sóc el tio més afortunat del món, perquè jo no sóc com el Basté o el Bassas, que a vegades els he sentit que anaven pel bosc quan eren petits amb una pinya fent retransmissions. Jo als 16 anys no sabia què collons volia fer. Jo no ho sabia. I havia de triar entre psiquiatre i periodista esportiu. I com era un tronxo fent esport, vaig pensar, bueno, ja que no el fas, explica'l. I vaig triar així aleatòriament. I he tingut la sort de treballar amb gent meravellosa i de passar-m'ho molt bé. Molt, molt bé, sempre. És que és veritat el que dius. Però sempre. Això ha estat casa meva. Això és més que casa meva, Catalunya Ràdio, no? Però vaig estar a l'esport en una època que jugàvem a futbol dintre la redacció. Després vaig anar a la tele i també era un altre món. I he tingut sempre la sort de disfrutar molt de la meva feina, molt, molt, fent una miqueta, també et dic, el que m'ha donat la gana i que m'han deixat fer, no? Amb aquell argument també es val demanar perdó que demanar permís. I això m'ha fet passar-m'ho molt bé, perquè a més estic convençut de que la gent, des de casa, sense saber, sense conèixer, nota que tu estàs passant bé. I per tant també s'ho passa bé. A tots ens agrada veure la gent feliç.
La veu del Pere Escobar forma part de la vida de molts catalans.
Després d'una amplíssima, brillant i molt variada trajectòria, el Pere posa punt i final a una carrera periodística de gairebé 50 anys. Aquest és l'homenatge de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio al Pere Escobar.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Xavi Campos i això és el nostre Escobar.
A la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per la vaquera. Pica Koeman.
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
El nostre Escobar.
Vinga, Pere, això ja t'ho he dit que és per fer un rècord sobre tu, aprofitant que...
Va fluixar l'estiu de notícies.
No és veritat. No.
No, home, no, jo ho agraeixo molt.
Ho fem perquè ens ve de gust
i
perquè t'ho mereixes. I
això
perquè...
ja és més discutible.
Si no ho fem nosaltres, no ho farà
no
ningú.
No ho farà ningú, això és veritat.
Aleshores,
això és veritat.
La veritat és que tenim català, per fer temes d'això.
Jo us agraeixo molt, la veritat. Jo estic flipant.
Bueno, escolta'm, quants anys has fet de periodista esportiu? Perquè et fem un rècord perquè ets periodista esportiu, molt vinculat a la ràdio, a la tele, en el nostre imaginari, sobretot de la nostra generació. Quants anys has fet de periodista esportiu?
Mira, el maig va fer 46. Jo vaig entrar al maig del 79 a l'Equipo 10, que era la part d'esport del Noticiero Universal, que la tenia subcontractada. I vaig entrar aleshores d'IBM. IBM a por esto, IBM a por lo otro, ara porta una foto de no sé què. I el primer que vaig escriure va ser el sepelio de la madre de Porta.
Era el funeral de la mare del president de la catalana?
De Pablo Porta, de l'espanyola.
Espanyola, no? Sí, primer va ser de la catalana i després...
Exacte, un ratallet, eh? Però bueno, allò, el meu pare ho va tenir penjat a casa, no sé quant de temps.
Com accedies a aquesta posició d'aprenent sense cobrar res?
Imagina't, vull dir, enxufat, perquè si no accedies. Imagina't el xollo, no? Jo tenia un tiet que coneixia l'Antonio Hernáez, que era un dels caps de l'Equipo 10.
Tom Hernáez.
El Tom Hernáez, sí, claro, el Tom. Eren ell
el pare de la Elsa.
Sí, eren ell i el Casanovas. El Tom mereix un llibre. Era una persona extraordinària, excepcional, raríssima, però... I el coneixia perquè amb el Tom li havien robat el radiocasset, ell havia anat a posar una denúncia i per això coneixia el meu tiet. I el meu tiet, que no volia trucar al Tom perquè em deia, tu acaba la carrera. I jo li deia, coño, tio, era castellà. Què carrera? Si esto es, esto es un oficio.
Clar.
Llavors, no?
I ara, no? O sigui, jo crec que sí. La feina de periodistes és un ofici.
Sí,
l'has de cada dia. És l'any ja que s'ha transformat en viure entre quatre parets davant d'un ordinador. Continua tenint molts aspectes d'ofici.
Ho notes de seguida. Qui té ofici, qui no en té. Qui aixeca un telèfon, qui fa la pregunta que ha de fer. Saps el que et vull dir? És ofici. És com el... com el fuster, que agafa una fusta...
I això de seguida ho vas veure, eh?
Sí, sí. I em va agradar, em va apassionar. I a més vaig començar en un sector que jo obligaria a tots els nanos a començar, que és el futbol català. El que fa el Mèlic aquí, el futbol català. Per què? Perquè no està tan vigilat, manipulat, embunqueritzat, com el futbol gran, on pots fer una pregunta i no hi ha repregunta. Allí no, allí aixeques el telèfon, ho truques amb un tio, es posa el president i li dius no sé què, el president es caga amb tu, et munta un cristo. Tu has de treballar.
Encara toques la gent.
Encara toques les coses, saps? I un t'enganya, i llavors truques a l'altre, i l'altre t'ha dit una cosa i tu enganyes amb aquell un... I això es viu molt més directament i és molt agraït. I d'allí, els mateixos que feien l'Equipo 10 es van inventar l'esport. O sigui, jo vaig estar a l'esport abans que comencés.
Que l'esport, la seva fundació, va ser una revolució.
Però absoluta. Pensa que aleshores el Mundo Deportivo, per exemple, traia dos pàgines de Barça. O sigui, hi havia partit quatre. I dos d'Espanyol, una de...
Sí, era molt format, no?
Sí, molt. I de sobte apareix un diari que és amb color, moltes pàgines amb color, que volia sortir 10 pessetes més barat que la resta, i no el van deixar, els dels quioscos no el van deixar perquè aquí hi havia uns percentatges que perdien, i que va sortir amb un preu una mica més baix, però no el que volien, i que, a més, enviava amb un entrenament del Barça 10 persones. Clar, vull dir, tothom flipava. Llavors, obries el diari, era tot Barça, fins a pràcticament la meitat.
I amb qui vas coincidir allà?
Doncs mira, amb el Miguel Rico, amb el Jaume Massol Salsigui, amb l'Antonio Filloi, amb el Rueda, que va ser director, amb el Joan Maria Valle, amb mil, amb l'Arcadi Alibés, amb l'Itúrria també va passar per allà, que, amb l'Antonio Hernández, el Casanovas, molta gent molt bona, gent molt antiga... Al principi de tot, a l'esport estàvem en un sòtano. Hi havia l'esport que no estava avalat per la sanitat, perquè era un sòtano. Quan plovia, el Jaume Rius escrivia sota la claraboia amb un paraigües, perquè li queia l'aigua a sobre, al sòtano. Hi havia tant, alguna rata havíem vist. El Casanovas jo li he vist fer un salt que ni Bob Beamon, perquè va caure l'ascensor, bé, el Montacàrregues, el tenia al darrere del seu despatx. I va caure des de no sé quin pis i, clar, li va fotre un susto de por. Però és que et podia explicar coses que no et creuries. Venia un fotògraf que havia estat guàrdia de Franco, deia ell sempre, i venia amb una pistola i la fotia allí sobre.
De l'esport ja vens a la ràdio.
De l'esport, jo estava una mica desesperat, també t'ho dic, perquè jo portava ja... Això va ser el 83, doncs 4 anys, treballava 6 dies a la setmana, moltes hores, i cobrava molt poc. Vaig anar a demanar un augment, perquè cobrava 18.000 pessetes. I el que em van oferir és, bueno, doncs fem una cosa, et pujarem el sou, passes a fer Espanyol, no? Dic, és que no m'enteneu, o sigui, jo no vull fer Espanyol o Barça, o... No, a mi m'és igual, jo sóc feliç fent futbol català. I faig més pàgines que ningú, perquè d'Espanyol en feu dues i jo sol de català en faig 4. No? Però cobraves molt malament aleshores, ni assegurat ni res.
Sí, i amb un sobre.
Sí, eh?
Amb un sobre.
Sí, o amb un taló, sí. La primera vegada, de fet, em van pagar dues vegades. I quan vaig dir, hòstia, m'heu pagat, que, com és que dues vegades em van agafar el taló i m'ho van trencar davant meu? Un gilipolles, que ja soc... He sigut sempre bastant tonto. Però bueno, el que et deia, jo seia al costat del Berraondo, un altre amb el que vaig coincidir. I li vaig dir, hòstia, no sé què fer, Eduard.
Però tu què tenies en aquella època? Quants anys tenies?
Doncs mira, 23 o 24 anys. I, però clar, ja en aquella època, 23 o 24, ja t'havies de començar a mirar les coses.
Ja, t'havies de marxar de casa, no?
Clar, no, ara es queden fins als 50, però abans no. I ella em va dir, escolta, obre una ràdio de la Generalitat, que es diu Catalunya Ràdio, per què no vas a provar? Dic, a mi no m'agafarà ni Déu, qui vols que m'agafi? Que baixis, que baixis, jo estaré.
Tu havies fet ràdio abans?
Mai, mai.
I aquesta facilitat comunicativa que tens, l'havies descobert?
No, jo crec que és genètic.
Però en aquell moment encara no l'havies aplicat professionalment?
No, mai. A la feina, és a dir, quan volia treure-li un nom d'un jugador...
Sí, sí, però, vull dir, no, amb no, càmera i micro.
No, mai. Ni ho havia imaginat. Hauries hagut de conèixer el meu pare per entendre per què dic genètic. ¿Vale?
Per què?
Perquè mon pare era la bomba. I s'havia dedicat al banc tota la vida, vull dir. Però mon pare el coneixien a tot arreu. A tot arreu, perquè era... tenia el que en diuen en castellà don de gentes, es feia estimar de seguida, el coneixien a tot arreu, i jo suposo que ve d'aquí aquesta manera de ser, però jo no ho havia fet mai. Vaig aprendre perquè vaig tenir molta sort. No cal que t'expliqui tot la gent que hi ha hagut aquí, però el Batman, la Isa, l'Iturria, el Carreras, el Canut, la Pilar Calvo, la Verònica, el Palau, perquè hi ha passat tantíssima gent i estàvem tot... Era un grup molt, molt tancat. Esports era molt, molt especial. Eren pocs. No hi havia Catalunya Informació. I era un grup... No tenies hores. Vull dir, entraves i trenaves quan pràcticament volies, però amb tot net i polit, saps?
Espera, et fa la prova el Lluís Canut. Sí. Com et diuen que entres? O sigui...
Doncs al cap d'uns dies em diuen, t'han agafat.
I com ho veies tu, aquella oportunitat? Com la miraves? Sí.
Doncs com un món nou que s'obria...
I la prova què era?
Llegeix això. Llegeix això, però pensa... Jo me'n vaig anar de casa, ma mare al sigui, li vaig dir, mama, vaig a fer una prova i tal. I va dir, no t'agafaran. Dic, home, mama, gràcies, ets molt amable. I diu, no, nen, és que clar, el nostre català, és que parlem d'un altre planeta. Jo
clar, tu ets a Barcelona.
Jo sóc Xava.
I ets del Raval, no?
Del Raval, imagina't. A casa hem parlat sempre català, però català a Ravalero. A mi al col·le, de tots els cursos de batxillerat, bàsic i tot això que hi ha ara, de tots els cursos, només un any, vaig fer una hora a la setmana de català. Clar, jo, el meu català...
És el de casa.
És el de casa, de carrers. I quan enviaves un text a la UAL, bueno, jo no sé si hi ha hagut algun problema o s'han medicat els de la UAL amb els meus textos, però no m'hagués estranyat, perquè em tornaven... Aleshores no hi havia ordinadors. I t'ho tornaven tot tatxat o amb típex. Els meus papers pesaven el doble que els dels altres. El primer programa que vaig fer aquí va ser un programa que fèiem els diumenges que només sentia mon pare, que es deia Esport al Pati. Però per l'Esport al Pati van passar jugadors del Barça, jugadors d'hoquei, el torner havia sigut el millor jugador del món.
I el presentaves tu?
I el presentava jo. Un drama, sort que no n'hi ha cap a l'arxiu, perquè un drama. Però jo tinc un logo de l'Esport al Pati, el tinc guardat.
Els vinculo molt al Sabadell.
Sí, és el que té més lluentor del que vaig fer, ¿vale? El més divertit, també. I quan el Sabadell va pujar, el Canut em va dir, doncs ara repartirem els viatges i...
Això és 86, 87 o sí, 87, sí, 88, sí, no? Sí. I si està una temporada primera, oi?
Crec que dues.
Té una permanència.
I sí. Després baixa, però van ser uns anys. Era una família diferent, amb els Monsters, diguéssim, no? Però era una família. Però vols una anècdota bona?
Sí.
Sabadell Granada, Copa del Rei. Un arbitratge d'un àrbitre que me'n recordo el nom i et parlo de fa molts anys, Fernández Macho, ¿vale? Un Cristo del 15. El Miquel Arroyos, vicepresident, sortia per les escales que donen a la gespa per estrangular literalment el línia. Deixa que estrangularé aquest fill de puta. Llavors, a darrere d'ell venia el cap de premsa i el trincava. Jo he vist el cap de premsa assentat a sobre del Miquel perquè no s'aixequés a estrangular-lo, no? El Santi feia el partit i jo estava de peu de micro, a camp, baixant. I hi ha molts nervis i tal. I, bueno, acaba el partit, el Sabadell eliminat. Quan arriba l'àrbitre al seu vestidor, la porta esbotzada, tota la roba, la màquina d'escriure, tot a dintre de la dutxa, tot moll. uns nervis allí del 15. I quan el Santi em dona pas, li explico tot això i dic, espera, perquè ara baixa el senyor Fred Pessonies, vicepresident, un home molt més temperat i segurament amb ell podrem parlar del que ha passat. Dic, senyor Pessonies, sisplau, què li sembla? I la seva resposta és... Macho, aquest paio no és macho, és cabron, me cago en Déu, cabron. I jo amb el micròfon allà. Bé, aquell pobre home, aquell pobre àrbitre va sortir disfressat de policia. Sí. Protegint amb un policia disfressat d'àrbitre, diguéssim. Ja. I això era una cosa que va passar. Del 83, que comença, fins al 91.
Ah, encara?
Sí.
Jo pensava que era el 90-91 i l'havies fet a la tele.
No. El 15 de setembre del 91 jo me'n vaig.
Jo pensava que la primera lliga de Cruyff tu feies d'autònom als partits de la lliga de TV3. O sigui, Canut, Patsy i tu.
A mi em van agafar, van venir a agafar-me abans, però vaig dir que no, perquè això és casa meva. Però el 91 neix el meu fill primer, el Pere. Estem parlant, insisteixo, d'un altre planeta. Un únic sou a casa, una hipoteca amb un 18% d'interès, del pis, havia de guanyar més diners, no? I em van fer l'oferta, jo li vaig demanar al Carreras aleshores que em deixés anar a treballar dels dos dies de festa que tenia, un.
No volies deixar la ràdio?
No, jo no volia deixar la ràdio. I el Santi no va voler... I al final no em va quedar més remei. Allí em pagaven molt més del que em pagaven aquí, gairebé el doble.
Arribes a la tele, et recordo fent l'autònom de Llotja,
sí,
Isabel Núñez,
sí.
Cada vegada que feia el partit del Barça, i et recordo pel 100% futbol.
Sí.
100% futbol quan neix?
El 7 de setembre del 92.
O sigui, al cap d'un any d'arribar tu a la tele.
Sí, i per casualitat.
I va ser idea teva?
No, que va. Va ser idea del Tacho Benet. I va ser una casualitat magnífica. Jo començo a fer allò, el peu de micro de la Llotja i tal, i quan els dilluns, jo m'avorria, jo només feia el partit de dissabte. I els dilluns fèiem el resum de la jornada. I era un resum, honestament, era una castanya.
Era molt ortodoxa, no?
Sí, tots els gols, va. I un dia, ja el faré jo, i un dia aquell dia, doncs, per dir-te alguna cosa, recordo un dia que ho vaig fer així, hi havia 6 pals, i el text en lloc de dir tal, ha estat un pal de jornada, llavors era un picat de tots els pals, pam, 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 no? Amb gols tan macos com aquest i tan desastrosos com aquest altre, o sigui, era una altra manera d'ensenyar.
Però era un resum, però després el 100% no era un problema de resums.
No, però d'això arriben els jocs, i els jocs amb una mala passada que em fa... Jo me n'anava a fer gimnàstica. A mi em tocava fer gimnàstica. Me'n vaig de vacances i quan torno, al lloc de la gimnàstica ja me l'havien fotut. Vale? Ja et diré.
I què et va tocar?
El jefe em va dir, necessito algú de confiança. Li va dir, tens uns collons, perdó, com un toro, algú de confiança. Em va tocar fer tots els vídeos dels rècords, les medalles i un vídeo de bromes, perquè jo feia aquests vídeos de bromes.
El que fa el Jordi Ramos.
Sí, senyor. Vale? I aleshores vaig fer això, vaig començar amb la inauguració, que vaig crear un petit escàndol perquè els caps de Televisió Espanyola estàvem junts, Televisió Espanyola i TV3, no ho sabien, i clar, jo vaig començar el meu resum acabada la inauguració, dient que la inauguració havia estat un desastre, que no havia funcionat res. Però quan jugaves amb les imatges, no? I es veia la gent ventant-se, i deies, l'aire condicionat? Ni un. No? I jugaves amb equívocs i tal. I bueno... quan els hi van fer entendre que no, que era un vídeo de broma, i d'aquells vídeos de broma es van anar fent populars. Jo recordo el Bassas dir-me, nen, quan sona la música del teu vídeo...
Aixeco el cap.
Que era el setè...
Això sortia al Canal Olímpic.
Al Canal Olímpic. Era la música del setè de cavalleria. La sala de premsa de Waterpolo s'aturava per veure els vídeos. Gent que ni mantenia. Va sortir fins i tot una crònica del País... Jo m'ho passava bé, jo no estava per això. I el Tacho allò va dir, farem un programa, un quart d'hora d'anàlisi amb el Pichi Alonso, un quart d'hora de bromes i mitja hora de tertúlia.
Portàveu convidats i entrevistes.
Sí, al principi eren fixes.
Era una hora, no?, el 100%.
Al principi sí, però...
I l'horari era cap a les 11 de la nit.
Sí, al principi era diumenge, dilluns, perdona, sempre va ser dilluns, i al principi era el Canal 33,
sí.
Però va acabar sent més d'una hora i mitja.
Potser, sí.
I va donar tant de joc que vam acabar passant a TV3, perquè fèiem més audiència nosaltres al 33 que el que programaven a TV3.
Bona nit, avui comença un nou programa al Canal 33. No és cap sorpresa que es diu 100% futbol i amb aquest títol del que es tracta és de parlar d'això, de futbol. Això sí, amb l'avantatge de recordar amb imatges les afirmacions que es poden fer, l'avantatge d'analitzar amb una mica més de temps què va passar a la jornada d'ahir i l'avantatge de comentar tot això amb persones que de futbol en poden parlar amb autoritat perquè estan o han estat lligades a aquest món. 100% futbol té més sorts, té la sort de poder saber què pensa un professional d'això, un entrenador que, a més, ha estat internacional i jugador dels dos equips de la ciutat de Barcelona. Parlo de Pichi Alonso, que pensa de la jornada, els gols, els penals, les faltes, les errades i els encerts de cada diumenge. I encara més, tenim la sort de poder veure el futbol des d'un altre lloc, una localitat de privilegi que permet veure les coses d'una altra manera, amb un altre humor. Perquè al cap i a la fi, això del futbol només és un joc. Apassionant, però un joc. Per això, i només per això, el 100% d'avui i el de cada dilluns començarà i comença amb un cop d'ull a la jornada, el que de veritat, entre cometes, va passar ahir.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords.
Jo crec que encara feies el 100%, però l'any 94, el setembre del 94, comences a fer les narracions dels partits de futbol a TV3, que, clar, és que els fèieu tots.
Tots. És que si tu volies veure el futbol, havies de veure a TV3, el Lluís.
I com ho va rebre tu, això?
Vaig cagar tot una setmana i vaig pensar, mira, saps què? Siguis tu, i això és així, eh? I si t'agraden, fantàstic, i si no t'agraden... hauràs durat un dia. Saps el que vull dir?
Sí, sí. Quants anys va durar el 100%?
El 100%, 4.
4?
4 anys.
O sigui, encara vas compaginar algun any de narració
del 100%? Sí. 4 anys, 4 anys.
Quants anys vas estar narrant com a narrador principal a TV3? Uns quants
des del 94, que vaig començar amb la Supercopa, fins al 2000.
Aquella Lopetegui, eh?
Sí, aquella imatge a Lopetegui, és que la tinc aquí, fins al 2000.
Fins al 2000, que suposo... que
marxo a una catalana.
Marxes a una catalana i ho agafa el Xavi
Andreu.
Sí,
ho agafa el Xavi Andreu.
Clar, vas fer molts partits, vas cantar molts gols.
Sí, sí.
Però no sé si el que més recordes tu, però probablement el que més s'hagi escoltat en arxiu i tots aquests anys, i el que potser et recorda més la gent és el gol de...
Compostela Ronaldo.
Atenció al que acaba de fer Ronaldo. Encara Ronaldo, l'espera Giovanni, encara Ronaldo a l'interior de la gran...
Vaig sortir a Televisió Espanyola, perquè aleshores no es cridava tant, no? Ni jo sóc cridaner.
Tu no ets cridaner.
Perquè, a més, és el que vam aprendre aquí del Puyal i abans del Lluís. Vull dir, això no és Radio Grito, dèiem nosaltres, no? Però, clar, aquell gol, involuntàriament, inconscientment, tu acabes cridant i acabes fent el que va fer Robson, fotent-te les mans al cap i dir, però què és aquesta meravella? És que no m'ha donat temps ni d'explicar-ho, m'entens? I segurament és el que més recordo per això, perquè era un gol absolutament estrafolari.
Encara el recordes?
Sí. Sí, és una pilota que agafa al mig del camp, té tres tios al voltant del Compostela, se'n va d'aquests tres, li entren dos més, entra per la banda esquerra, arriba a l'interior a la gran i caient-se amb la cama dreta acaba xutant. Li peguen, l'agafen, li fan... Però és que aquest era un animal. O sigui, així com el Messi és delicat, el Lamin no saps què farà.
És màgic, sí.
És màgic.
Aquest era un brau.
Era un animal. Jo tinc la imatge de dos jugadors de València fent-li pantalla i ell passant pel mig.
Sí, sí, lesionat aquell.
Lesionat. O quan cau a terra contra el Deportivo i bota a terra, bota, perquè és que bota, es torna a aixecar i marca.
Sí, sí, el temps afegit, l'últim gol i l'últim partit de Ronaldo amb el Barça.
Això va ser... Això... L'altre dia el Toc Costa feien... tot
sí, quin fitxatge, quin sí. Jugador t'ha sabut més greu perdre?
Hi va haver gent que ho va dir aquell any d'aquell tio, jo no he vist una cosa igual.
L'any 2000. És una mica l'any de la revolució de la ràdio catalana. Obre RAC1 i obre Ona Catalana, que en aquell moment a mi em semblava que era l'aposta.
Era la bona.
Però hi ha Ona Catalana, vas de, a presentar el programa d'esports, com es deia?
Ona Esports.
Ona Esports.
Ona Esports.
Que era
el... Ona Esports Vespre.
On es fos vespre, que el fèieu de 7... Era un tot costa, no? Una franja similar.
De 8 a 10.
De 8 a 10.
Però hi va anar a Cuní, hi vam anar... I vaig anar jo, i allí, hòstia, vam disfrutar
molt. Cristian García.
Cristian García, el Joan Veïls, el Costa...
Sandra.
La Sandra Sarmiento, la Marta Pujades, no em sortirà, hòstia, el Jordi Sunyer,
el
Pepe Déu... Però a mi m'anava molt bé, el Cristian. El que va fallar allí és que allí va haver una camama econòmica i algú es va passar a tres pobles i va acabar com el Rosari de l'Aurora.
Va acabar ràpid.
Sí, sí, però, clar, jutjats, com el Rosari de l'Aurora.
Però que va durar realment...
Tres anys.
Tres, quatre anys, no?
Tres anys. L'última temporada va ser la temporada que va acabar amb les eleccions...
2-3, a 2-3.
De la Porta. Entre la Porta...
Ai, pensava que havia durat una mica més.
No, 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 no. Entre la Porta i se'n va Gaspar.
Sí.
Obviously.
Hi ha aquesta etapa de cap d'esports a TV3 que tens menys presència...
Zero.
Per la gent.
Sí, a mi em demanaven que fes els partits, però a mi em feia vergonya. I suposo que amb això m'entens. A mi em feia vergonya. Per què? Perquè a la tele hi ha un component que és el de l'ego, el de la visualització...
La pantalla marina.
Ah, vale. I jo m'estava quedant el caramelo més gros. A més de ser el cap, els hi fotia el caramelo. No. Jo no ho vaig voler, i per això no ho vaig fer. Mm. Però quan vaig plegar, aleshores em van obligar a fer-ho. Un any.
2008-2009,
sí.
Just abans de tornar a la ràdio.
Just abans de tornar
a la ràdio. A més, aquell any me feu tots els partits, sí, perquè no sé quina llei s'havia interpretat malament, i podíeu fer tots els partits.
Tot, ho fèiem tots, tot. Sí. I a més va ser un any fantàstic.
El primer any de Guardiola.
Clar, el primer any de Guardiola. No, bé. Veus com sóc el tio més afortunat d'Europa? Sóc el tio més afortunat d'Europa. Digue'm tu qui li pot passar això. O sigui, li fan fer el Sabadell, puja el Sabadell. Vaig estar a l'Espanyol un any fent aquí l'Espanyol, quan ho va deixar fer el Carreras. Hòstia, un any fantàstic. Vaig a la tele quan tenia tots els drets del futbol. Torno a fer els partits a l'any que ho tens tot. Vinc aquí.
És l'últim any a la tele, és aquell any de
tot.
De bacanal de transmissió.
Sí, senyor, sí, senyor.
El 2009 tornes a la ràdio.
El Club de la Mitjanit.
Ets ideòleg del nom del programa,
sí,
si no recordo
malament. Sí, el nom l'invento perquè no sabia el club, el Sky, i com era la Mitjanit.
Teniu molt de jazz.
Sí, perquè m'agrada molt el jazz. Bona nit, doncs ja ho han sentit, és la porta del Club de la Mitjanit. L'acabem d'obrir avui, dia 7 de setembre de l'any 2009. Obrim el nostre particular club esportiu a la mitjanit per poder parlar el que queda de temporada, i esperem que unes quantes més, això dependrà dels que manen, evidentment, de tot el que fa referència al món de l'esport. És un plaer enorme, una satisfacció increïble poder ser avui aquí, a la porta d'entrada de Catalunya Ràdio, a Diagonal 614, i mai millor dit, al mig de la Diagonal, perquè som al carrer, a punt d'entrar a la nostra gran casa, la casa que serà de vostès a partir d'ara i des de la mitjanit en endavant tota la temporada, per començar aquest programa que no té vocació de res. Té vocació de que ens ho passem bé, té vocació de que ens divertim, té vocació de que repassem tot el que fa referència al món de l'esport en un any que es presenta fantàstic, que es presenta divertit, que es presenta meravellós. Comença el Club de la Mitjanit amb aquesta sintonia.
El que recordo d'aquells anys, a mi, que és quan ens vam conèixer realment.
Sí,
segurament
veníeu,
hem coincidit, però...
Sí, veníeu tu i al Borda, que era
exacte,
un pinipon. Sí,
sí, exacte. El que recordo ja és un Pere Escobar que vivia menys pendent del minut a minut,
sí,
i molt
sí.
més intrigat i interessat per les històries.
Sí, sí,
vas descobrir-nos el Marc Artigau,
sí,
amb el conte,
sí,
que era unes perles radiofòniques, i va fer el llibre, el va editar, jo que ara el tinc, i el revises i és absolutament vigent, i han passat 15 anys.
Sí.
I record... Sí, sí. El que recordo era un Pere que... Hòstia, hi ha aquesta notícia. Deixa't estar. Escolta, això, vés a saber com acaba. O sigui, no sé si sempre has estat així, però que relativitzaves molt el dia a dia i la transcendència del que expliquem als dels esports, que expliquem als esports és important, però fins a cert punt.
Però és un joc. És un joc. Mira, l'exemple. Quan anàvem a fer una entrevista,
sí, sí, tu anaves a mirar...
Jo anava amb vosaltres dos.
Com tallava els melons o les síndries...
El Dani Alves.
Correcte.
Sí, senyor. Jo anava amb vosaltres dos. Per què? Perquè millor que vosaltres, de l'actualitat no ho sabia ningú. Ni jo. Si éreu unes punyeteres màquines. Ho sabíeu tot. I entre estona d'actualitat i estona de no actualitat, doncs això, les síndries del Dani Alves, que a mi m'apassionaven.
Però d'aquesta manera els enganyaves, entre cometes.
Sí, sí, clar, perquè al final tu els has d'enganyar. Ells han d'oblidar que tenen un micròfon al davant. Ells ho han d'oblidar, perquè si no, van amb el freno de mà posat. O sigui, jo recordo el Mascherano, que és esquerp.
I vas parlar del seu poble.
Exacte. I del no sé què, i no sé quantos, i d'una web que sortia una noia que deia que se'l volia fer i que no sé què, i jo li vaig dir, no lo entiendo, porque es más bien feo. Perquè ell m'havia dit que no aguantava els periodistes. I vaig pensar, ara te la tornaré.
Va ser molt agradable.
Superagradable. Super. I va començar que no sabíem si la feien perquè la seva nana havia anat a l'hospital, te recordes?
Sí.
I li vaig dir, vete. I em va dir, no, hombre, no, però si no podes hacer la entrevista hasta la temporada que viene. Dic, oye, me importa, perdona, però ho diré, tres cojones. Lo primero es tu hija. Llavors va dir, no és per a tanto, se da un golpe. Ja va entrar diferent.
Sí, sí.
O el Rakitic, recordes el Rakitic? El Suárez, que li va dir, però com se te ocurre pegarle un bocado a un tío en un partido del Mundial? Eres tonto. I què li dius a la teva filla per justificar? Me da vergüenza. Això és el que a mi m'apassionava. Llavors veníeu vosaltres i fotíeu els números d'estadística, les notícies que havien passat, si ha renovat o no, si t'han ofert o no sé què. Però a mi aquestes coses em criden menys atenció. M'agraden les històries.
Sí, sí.
M'agraden molt les històries.
I després, els últims anys... Sobretot has enfocat en el Madrid, que no has tingut gaire sort.
No.
Quantes xampos has cantat del Madrid?
Unes quantes.
Dortmund-Madrid, la final de la Champions, al Tot Gira.
Final. Ha acabat el partit a Wembley. El Madrid ha guanyat per 2-0 Borussia Dortmund.
A més, Champions... Que no es mereixen, vull dir, amb forres de joc, amb marrades de l'equip rival, però clar, les guanyen, tio, això és per estudiar-ho, vull dir, aquesta gent, jo, a mi, això, d'ells m'admira.
Últims anys Madrid, però també el Barça femení.
Ah, per això et deia que sóc el tio més afortunat d'Europa, Barça femení. No hi ha cap equip al món, cap, que jugui com el Barça femení, que tingui el percentatge de victòries que té. És veritat, han perdut la Copa d'Europa, amb tota la temporada... De 40 i no sé quants partits, només han perdut 4 partits. 4, tio. 4. I és la temporada que més partits han perdut. Jugant de meravella.
T'ha tocat viure el moment.
Sí. No, el millor moment.
A Catalunya Ràdio comença la TDG.
TDG.
La Champions femenina a Catalunya Ràdio. La TDG. Amb Sònia Germà. I'm never gonna give it.
De Sant Mamés. Bona tarda des de Bilbao, on a partir de les 6 el Barça buscarà la tercera Champions femenina al seu palmarès.
I ara sí! Ara sí una al final! I el Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions, la seva tercera Copa d'Europa. Ara sí el Barça guanya a l'Olympique de Lió. Ara sí, dues pilotes d'or valen més que una i les dues han marcat. Barça 2, Olympique de Lió 0.
Aquest és Pere Escobar Royo, el nostre Escobar. Si has arribat fins aquí i l'has pogut conèixer una mica més, t'atreviries a definir-lo amb una sola paraula?
Si hagués de dir només una paraula que definís en Pere, seria escobarista. En Pere sempre ha dit el que pensava i això l'ha fet únic.
100% lliure.
Còmplice. Transparente.
Foteta. Incondicional. Algú que manté amb tu una relació sense cap prejudici i sense cap condició. Algú que saps que no et falla mai.
Improvisació i espontaneïtat. Generositat.
La meva paraula per definir el Pere Escobar és güelo.
Persona. El Pere és una persona, com una casa de pagès. És un tio increïble, un company collonut i molt bona gent.
Definiria Pere Escobar com a desesperadament tranquil i únic.
Antiheroi.
Intransferible.
Brillant.
Com a company t'he de dir que ets un tot terreny. Com a persona que t'he de dir, m'he fet farts de riure difícilment oblidables.
És un crac.
Calidesa.
Entusiasta.
Mestratge.
Dels pitjors moments que va viure, recordo com el meu pare li va dir: no has perdut un pare, perquè amb mi sempre en tindràs un. Per tant, si he de triar una paraula per definir el Pere, aquesta paraula és germà.
Per mi, la paraula seria mite.
La meva paraula seria enginyós. Soc el Xavi Campos i això ha estat el nostre Escobar, l'homenatge al Pere Escobar del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio a més de 40 anys de periodisme.
Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Vull acabar amb una cosa. Tu tens una gràcia especial. O sigui, ets molt ràpid, molt àgil, molt lúcid, i tens gràcia. I no tots tenim la teva gràcia. I tens expressions molt teves. Tens entrepà...
de sorra.
Entrepà de polvorons.
De polvorons, espès també, sí.
Això d'on surt?
Això surt de voler buscar una imatge gràfica que expliqui en molt poques paraules una sensació. Llavors, quan una cosa és molt espessa, una entrapa de polvorons, hi ha poques coses més espesses que això. O quan és difícil d'empassar, una entrapa de sorra, no? Em surt, ara diré...
Però tens molta imaginació i molt enginy. Perquè, o sigui, digue'm més expressions d'aquestes, si te'n recordes.
Hòstia, ara no me'n recordo, però et diré una cosa, a canvi et diré una cosa. Tinc un fill, el Roger, un quart, que de tant en tant, quan dic alguna cosa a casa, no? alguna barbaritat, irreproduïble, però... Ho, 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 fot... I llavors treu el mòbil i l'apunta. Dic, però què fas? Diu, estic apuntant. Té una col·lecció de les meves frases. Sí, 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 les s'apunta totes. Un dia li diré al meu fill que et passi les frases.
El meu pare ha sigut reconegut per moltes coses que ha fet. Entre altres, per les frases que ens ha deixat. Soc com Jesucrist. Parlo amb metàfores. O versions com aquestes. Et fotré un calbot que no hi serem a temps. Et fotré un calbot que aniràs a buscar les dents a la Barceloneta. Et fotré un calbot que et saltarà el gai de la camisa. Aquell mateix dia era jo qui portava la samarreta de la selecció francesa. També ens ha dit: si fas això, vas a Mascarón de proa fins a Barcelona. Hem llogat un apartament que, si entra el sol, algú de nosaltres ha de sortir. T'has fet una cremada com Juana de Arco quan la van condemnar. Això és més dens que una entrapada de polvorons. L'anglès el tinc com a càstig. M'interessa menys que un pet amb diarrea. Estava tan cagat que va cagar 3 mesos tou. Aquest pixa amb colònia. Aquest té una corrent d'aire entre orella i orella. Va tieso com si s'hagués empassat una escombra. Té cara de velocitat. És igual de perillós que un mono amb una gilet. No li ha deixat ni el record. No sap fer puzzles de 2 peces. No continuïs perquè et prendràs mal. I per acabar, i la que descriu millor el papa, jo també faig teràpia. tocant-me els ous tot el dia.
Guió i direcció, Pau Bombardó i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Pere Escobar, Marta Pujades, Roger Escobar Pujades, Jordi Borda, Laia Tudel, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Marcos García, David Clopés, Núria de la Fuente, Marta García, Xevi Soler, Oriol Rodríguez, Eduard Solà, Ricard Torquemada, Xavi Torres, Santi Padró, Àngel Pichi Alonso, Sergi Albert, Quique Guasc, Emilio Pérez de Rozas, Jordi Turria i el Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i TV3. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.